Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per part de la ciutat podria veure's paralitzada. El Ministeri de l'Interior acaba de presentar un contenciós administratiu per reclamar la propietat de l'immoble, segons publica avui el Digital i Sabadell. Es tracta d'una volta de cargol més al litigi que manté l'Estat i l'Ajuntament de Sabadell des de fa anys pels terrenys de l'antiga caserna. Tot plegat arran del conveni signat l'any 2006 entre l'exalcalde Manuel Bustos i l'exministre Alfredo Pérez Rubalcaba. A principi d'aquest any, la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat va donar la raó a l'Ajuntament sobre la titularitat de la finca. La resolució de la comissió declarava nul el conveni a través del qual Sabadell recuperava el solar a canvi de pagar 3 milions d'euros i cedir una parcel·la de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riu-Sec. De moment, el govern municipal no s'ha pronunciat sobre el tema. Sí que ho han fet el primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, i el regidor de Ciutadans, Adrián Hernández. De seguida els escoltarem. Abans, repassem la resta de titulars del dia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I ho fem amb l'Aleix Graell. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui és el dia de les persones refugiades.
Una jornada per visibilitzar el drama que inicien els immigrants quan abandonen el seu país i les dificultats amb què es troben als territoris d'acollida. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, recorda la crua realitat d'aquestes persones.
Persones que venen sense res, amb una mà al davant i l'altra al darrere pràcticament, que es troben en una societat nova, amb unes pautes de comportament nova, amb uns hàbits nous. En moltes ocasions s'acaba produint també aquí un xoc important i és molt important en aquest sentit ser capaços de poder-los acollir. I poder-los acollir ho podem fer des de les administracions, intentant mobilitzar, i això és el que intentem fer, tots els recursos que siguin possibles, però també necessitem de l'ajuda ciutadana.
El Consell demana més recursos per acollir amb garanties aquests immigrants.
Sabadell habilita un servei d'autobús per arribar al polígon de Can Roqueta.
La idea és que el bus transporti els treballadors de les empreses del polígon i evitar trànsit innecessari en les hores punta. Es tracta d'una prova pilot que arrencarà al setembre.
El porter Román Carrillo continuarà un any més al Sabadell.
La renovació s'hauria de formalitzar de manera imminent perquè l'acord verbal és total. Carrillo va arribar l'any passat procedent del Manresa per jugar amb el filial.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I tot apunta que les temperatures continuaran a l'alça en les pròximes hores. Ens ho explica l'Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, jornada marcada per l'ambient càlid. Valors que van arribar fins als 34-35 graus a Ponent. També a la Vall de l'Ebre i al litoral podríem arribar fins als 30 graus amb una xafogó marcada. També a les valls del Pirineu podríem arribar a enregistrar 30 graus. Tot això dominat pel cel ras i que poden créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu, sobretot al Pirineu més occidental, on fins i tot es poden escapar alguns ruixats febles que no es descarta que vagin acompanyats de tempesta. Dijous tindrem un dia molt semblant al del dimecres, domini del sol i temperatures que encara s'enfilaran una miqueta més. El dijous a les 12:07 comença l'estiu i ho fa amb aquesta pujada que sembla que no s'aturarà fins al divendres, quan sí que les temperatures tocaran sostre i a partir del cap de setmana ja recularan una miqueta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Eva Malús des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha complicacions importants a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, amb motiu del concert de Bruno Mars que té lloc aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, TMB reforça la línia de bus 150 per a la pujada i posa en funcionament un servei especial d'autobusos de baixada a la finalització del concert. Recordeu que el metro funciona avui fins a la mitjanit. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, hem de comentar a aquesta hora algunes incidències a la C58 a l'autopista del Vallès. Concretament, a l'altura de Cerdanyola, hi ha 5 quilòmetres i mig de circulació lenta per anar cap a Barcelona. Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria. La caserna torna a estar en joc. Segons ha informat aquest matí el Digital i Sabadell, el Ministeri de l'Interior ha posat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Sabadell al jutjat número 16 de Barcelona. Aleix, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil no era ja de propietat municipal?
Doncs, Núria, els responsables del govern municipal van portar al ple de març la resolució de la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat en què s'explicitava que l'edifici era de propietat municipal. D'aquesta manera, creien que el pacte signat entre el 2006 entre l'aleshores ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, i l'exalcalde Manuel Bustos, de cessió de l'espai a canvi d'un terreny de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riu-Sec, quedava anul·lat. De fet, l'actual govern municipal havia iniciat els tràmits per tornar a l'espai de la propietat municipal i s'havia pactat fer un procés participatiu per decidir-ne els nous usos. De fet, l'alcalde Matías Serracant havia avançat en una entrevista a Ràdio Sabadell que l'Ajuntament tenia la intenció de rehabilitar la trentena de pisos de l'espai i posar-los a disposició del lloguer social. Ara, però, el cas arriba a la via judicial.
Des de l'oposició, les reaccions no s'han fet esperar. El PSC critica el que considera una mentida del govern.
Per Pol Gibert, secretari dels socialistes de Sabadell, l'espai no pertany a la ciutat i la via unilateral no és el camí.
El que no pot fer l'Ajuntament és decidir que allò és seu perquè ho diuen ells, no? Quan hi ha un contenciós administratiu que pot demostrar el contrari, que pot costar inclús recursos a la ciutat i pot costar diners. Per tant, el que s'ha de fer és arribar a un acord amb el Ministeri d'Interior, veure quina millor manera es pot fer perquè l'equipament sigui disfrutat per la ciutat i a partir d'aquí doncs, sí que treballar en projectes de futur. Però mentrestant, fer volar coloms doncs, és frustrant per la ciutat i a més és mentir directament a la ciutadania.
Pels socialistes, aquest nou contenciós torna el procés a la casella de sortida. Per la seva banda, Ciutadans ha reclamat a l'equip de govern diàleg amb el Ministeri. Adrián Hernández és el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell.
El que deia la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ens portava al mateix lloc on estàvem. Vull dir, la caserna és nostra, però el que està en la polèmica és l'afectació de la caserna, l'ús de la caserna, que encara no el tenim. I ja dèiem, hem d'esperar, perquè si el Ministeri de l'Interior fa un recurs al contenciós administratiu, estarem al mateix punt que estem ara, amb la qual ja ho dèiem, aquells focs d'artifici i aquell anunci de que havien recuperat la caserna era mentit escaradament a la ciutadania.
El portaveu del Partit Taronja creu que el conflicte només resoldrà per la via de l'acord i que, un cop tenir tancada la caserna, sense poder-hi fer equipaments, és un greuge molt alt per la ciutat.
Amb l'arribada del bon temps, el volum de persones que es llença al mar per intentar arribar a Europa creix. Sense una política migratòria clara per part dels 28, les diferents administracions han mostrat la seva voluntat d'acollir els immigrants que aquest estiu arribaran a Espanya. El Consell Comarcal del Vallès Occidental s'ha començat a mobilitzar per donar resposta a les necessitats dels demandants d'asil, però fa una crida a la ciutadania perquè també demostri la seva solidaritat amb aquestes persones. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Avui es commemora el Dia de les Persones Refugiades. El Consell té a hores d'ara un total de 282 places de protecció internacional, de les quals pràcticament totes estan ocupades. Davant de l'arribada massiva de persones que s'espera per aquest estiu, l'ens supramunicipal mobilitza tots els seus recursos per fer una acollida integral als refugiats. Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha apuntat al programa Al Matí quina és la principal mancança que tenen ara mateix.
En aquests moments no es troben doncs segurament els habitatges, o costa de trobar aquests habitatges, costa evidentment de trobar grans instal·lacions doncs, que puguin doncs, agafar per tal de poder ubicar tots aquests refugiats i per tant aquest és el principal problema que des del comitè com també de les pròpies entitats doncs, que es dediquen a acollir refugiats ens traslladen als ajuntaments i que per tant hauríem de ser capaços doncs, en la mesura de les possibilitats de cada un dels diferents ajuntaments doncs, de poder donar una resposta doncs, que ajudi a un problema que és global, un problema que és de país, un problema que és estructural.
Per donar a conèixer aquesta realitat, la comarca posarà en marxa de manera imminent una campanya d'informació i sensibilització sota el nom El Vallès, comarca d'acollida.
I Refugees Welcome desplega a Sabadell un projecte per facilitar la integració dels refugiats a la ciutat. Es tracta que els ciutadans acollin a casa seva un refugiat pel preu d'un lloguer social i també que sigui la seva persona de referència en aquesta segona fase d'acollida.
Fa un mes que aquest projecte s'ha implantat a la ciutat i es troba en la fase inicial de desenvolupament. De moment s'ha dut a terme la formació dels voluntaris voluntaris, d'aquells que vulguin acollir refugiats a casa seva, però també es necessita la figura del local voluntari que fa un acompanyament per compartir espais d'oci amb les persones sol·licitants d'asil. El programa Al Matí de Ràdio Sabadell ha entrevistat en Seco, un refugiat de Costa d'Ivori que fa 6 mesos que comparteix pis amb una família de Sant Cugat que l'ha acollit a través del projecte Refugis Welcome. Seco explica a l'entrevista que el més complicat d'arribar al país ha estat haver d'aprendre la llengua espanyola. Pel que fa a les seves pors a l'hora de venir cap a Catalunya, Seco assegura que temia pel seu comportament, però que actualment es troba molt millor amb ell mateix.
Yo mismo pensé en mi comportamiento, no tengo mucho buen comportamiento, porque para atravesar tu casa de Costa de Mafi, venir a España, ha visto mucha costa, estaba mucho nervioso. No pensé que si puedo vivir muy bien con una familia, me ahora mejor, porque aprendí mucha costa, me calme, me dice seguro, tranquilamente, todo va a llegar muy bien. Cada día me sensibilizé, la gente me llama como bienvenido, me llama, me dice seguro, cálmate, todo va a llegar muy bien, todo va a llegar muy bien.
A la conversa també hi ha participat Pau Alonso, que forma part del projecte d'acollida de Refugis Welcome i actualment acull el Mohamed, un refugiat afganès. Alonso assegura que en surt enriquit, ja que tots dos aprenen coses de l'altre.
Hem intercanviat coneixements culinaris, maneres de viure. Hem parlat de tot, parlem de religió, parlem del seu país, parlem de quina és la situació a l'Afganistan, ell m'explica quina és la situació, vull dir que tenim, a aquest nivell tenim un intercanvi absolutament planer i que per mi és interessant perquè descobreixo coses que malgrat tenir aquí informacions tan adones que a vegades les informacions que ens arriben són normalment sesgades.
Tant en Pau com l'associació fan una crida a tota la ciutadania a seguir oferint acolliment per tots els refugiats de la ciutat.
I precisament avui, Dia Mundial de les Persones Refugiades, Sabadell ho celebra amb un seguit d'actes al carrer i també exposicions.
A partir de les 5 de la tarda s'habilitarà a la plaça Doctor Robert un espai per fer una creació col·lectiva i hi haurà jocs saharauis per la canalla i també té saharaui. A les 19 hi haurà un debat de música i en directe. A partir de demà dijous i fins al 9 de juliol es podrà visitar l'exposició Art i Refugiades, una exposició d'artistes urbans i amb presents al Casal Pere IV.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tanquem aquesta qüestió i n'obrim una altra. Els treballadors d'empreses del polígon de Can Roqueta de Sabadell tindran una línia d'autobús creada a mida segons les seves necessitats. A partir del mes de setembre arrenca a la ciutat la prova pilot de la plataforma BusUp, que recull els horaris i la procedència dels empleats i posa a la seva disposició un autobús amb les freqüències i rutes que necessiten.
La plataforma BusUp neix per solucionar una mancança dels polígons vallesans. No existeix un accés amb transport públic que s'adapti a les necessitats dels treballadors. Això suposa que la majoria d'aquests empleats es desplacin en vehicle privat, a més de les molèsties i inconvenients que això suposa. La prova pilot, que arrencarà al setembre, pretén ser una alternativa a la situació actual, retirant 33 vehicles de les carreteres per cada autobús i suposant un estalvi del 30% per als usuaris. El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica, Joan Berlanga, assegura que també planteja altres avantatges.
El moment d'anar a la feina amb cotxe sovint és un moment d'estrès, un moment en el qual sovint hi ha petits accidents que suposen baixes. És un moment car, perquè el transport privat, encara que no sembli sumat al llarg de l'any, són molts diners. En aquest sentit, creiem que aquesta iniciativa, els treballadors que s'hi sumin, hi guanyaran molt. Hi guanyaran en temps, hi guanyaran en qualitat de vida. No serà l'estrès que suposen a sol amb el cotxe, no? Intentant adavantar el camió que tenim a vegades a davant, no? I per tant ha de ser una millora de la qualitat de vida i també una reducció de les emissions de CO2.
El projecte s'impulsa de forma conjunta amb els municipis de Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda i Palau-Solità i Plegamans. De moment se'n beneficiaran 25 empreses, però la xifra pot augmentar si la prova pilot se supera amb èxit.
I els primers banyistes ja poden accedir a les instal·lacions de la bassa. Des d'aquest matí fins al 7 de setembre, el recinte esportiu de Sant Oleguer estarà obert per als usuaris de tota la comarca. A més, des d'avui s'hi podrà arribar amb una nova línia d'autobús que pararà a la porta de l'equipament.
Serà l'anomenada L15 els dies feiners, que passarà a ser la F15 als festius, una línia que l'Ajuntament considera indispensable per millorar la mobilitat i l'accessibilitat a una piscina que l'any passat va rebre més de 100.000 banyistes. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, detalla els horaris i les noves parades d'aquesta línia 15.
Llavors, a partir del 20 de juny fins al 7 de setembre, és a dir, tota la temporada de la bassa, de dilluns a diumenge, tots els dies, el seu horari serà de 8:45 del matí fins a 9:45 de la nit. Cada 30 minuts hi haurà un autobús que, fent tota una volta, pujarà fins al centre de la ciutat i baixarà fins aquí baix a la bassa, fins aquí davant. Per tant, creem dues parades noves. Una és aquí davant, que es dirà Bassa Complex Esportiu, i una altra a dalt de tot de l'Avinguda Pablo Iglesias, allà gairebé tocant el pavelló antic, que allà també hi haurà una altra parada nova.
La línia serà circular i connectarà les estacions d'autobusos, ferrocarrils i rodalies amb una freqüència aproximada d'uns 30 minuts. Per altra banda, des d'avui, la bassa recupera els dos tobogans històrics del recinte, de 60 i 61 metres de llargada. A més, aquest any, les entrades es podran adquirir per internet a través del portal sabadellpiscines.cat.
Més notícies. Accident amb ferit greu ahir al vespre a la cantonada del carrer Moratín amb Joaquín Costa.
En la col·lisió s'hi van veure implicats un turisme i una motocicleta, el conductor de la qual, de 22 anys, va ser traslladat a l'Hospital de Terrassa amb pronòstic greu i van intervenir una ambulància i una unitat de la policia municipal.
Dos vehicles acaben cremats en les últimes 12 hores.
Ahir, a 12:15 de la nit, al carrer de les Hortènsies 20, es produeix un incendi en un turisme estacionat que acaba totalment calcinat. Segons els primers indicis, es creu que podria ser provocat. El segon cas va ser també dimarts a la 1 de la tarda al carrer Gustavo Adolfo Becker. En aquest cas, es desconeixen les causes per les quals un cotxe d'una autoescola es va encendre mentre estava circulant. En cap cas, però, s'han de lamentar ferits.
I els incendis també afecten dues zones de matolls de la ciutat.
Ahir al vespre, al carrer Tres Creus, a la part posterior de l'edifici de la UAP, s'origina un incendi en una zona de matolls afectant una extensió de 20 metres quadrats. I al cap d'una hora, a les 9 del vespre, darrere de l'escola de Can Deu, un altre incendi va afectar 100 metres quadrats de matolls. En tots dos casos, es desconeix les causes dels focs.
I quan passa un minut de 2:45, fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. Torra, Puigdemont i Mas envien una carta al rei Felip VI.
La missiva demana al monarca diàleg i que aprofiti les funcions de moderació i d'arbitratge per trobar una solució al conflicte català. Els tres presidents creuen que té una oportunitat per recosir les ferides obertes arran del seu discurs del 3 d'octubre, obrint també una etapa de negociació que sempre acabi donant la paraula a la ciutadania de Catalunya.
Pedro Sánchez i Quim Torra se sotmeten a les seves primeres sessions de control.
El president espanyol s'ha dirigit a la bancada del Partit Popular per demanar-los que no atiïn la confrontació entre els territoris d'Espanya. També els ha demanat lleialtat.
Lo que le pido al Grupo Parlamentario Popular es que ustedes sean tan leales con este gobierno como el Partido Socialista fue con el gobierno del Partido Popular ante la crisis territorial que se ha vivido. Sean ustedes igual de leales.
El líder socialista també ha promès revisar el finançament autonòmic, tot i que no creu que es pugui culminar fins a la pròxima legislatura.
I a Pablo Casado se li complica la situació en relació al seu màster.
Segons informa el diario.es, la Universitat Rei Juan Carlos hauria enviat un text a la jutge que porta el cas informant que no hi ha cap constància del tribunal ni de l'acte de convalidacions de 18 assignatures. Aquesta situació podria complicar la candidatura de Casado a la presidència del Partit Popular.
I el celler de Can Roca és el segon millor restaurant del món.
Només per darrere de l'hosteria Francescana de Mòdena, que ha aconseguit el número 1 per segona vegada del rànquing elaborat per la revista Restaurant. El Roca recuperen la segona posició després que a l'última edició ocupessin el tercer lloc de la llista. La revista va designar el celler com a millor restaurant del món els anys 2013 i 2015. D'altra banda, el restaurant Disfrutar de l'Eixample de Barcelona ocupa el número 18 i a més s'ha endut el premi a millor debut del rànquing.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat. Cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment ara per a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Adrián Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Román Carrillo seguirà una temporada més al centre d'esports a l'espera de la signatura definitiva. El porter Arlequinat ha arribat a un acord amb el Sabadell per seguir un any més.
Aquest cop, això sí, ja en fitxa del primer equip, a diferència de l'anterior campanya quan el Letó tenia encara llicència del filial. Román va arribar al Sabadell l'any passat, procedent del Manresa i per ocupar la porteria del Sabadell B, però amb la baixa d'Álvaro Chaparro a mitja lliga es va convertir en l'alternativa de Roberto Gutiérrez a la segona B. El de Riga, de fet, va arribar debutant aquesta categoria en l'última jornada davant del Lleida Esportiu. S'espera que en qüestió d'hores signi la seva renovació, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, amb el centre d'esports, ja que l'acord verbal és total i definitiu. D'aquesta forma, la porteria del Sabadell 18-19 serà la mateixa que la del tram final d'aquesta última campanya, és a dir, amb Roberto Gutiérrez i Román Carrillo.
Pablo Becerril serà l'entrenador del Sabadell B la pròxima temporada. El tècnic assegura que la trucada del Sabadell l'ha fet canviar d'opinió respecte als plans que tenia inicialment.
Bueno, posant-nos una miqueta al dia. El primer de tot és la il·lusió d'anar a un club com el Sabadell, que és un club referència a Catalunya, i per tant una oportunitat important. De fet, no tenia pensat entrenar aquest any i havia rebutjat les ofertes que tenia, i el fet que truqués al Sabadell ha sigut el que ha decantat perquè tornem a entrenar. A partir d'aquí, a veure què ens trobem, a veure què podem renovar i què podem incorporar.
El repte és tornar-lo a Primera Catalana, això sí, Adri, de moment amb un discurs prudent, el de Becerril.
Sí, el nou tècnic del Sabadell B prefereix esperar a veure la plantilla que tindrà abans de marcar-se cap fita en concret.
El futbol és dels futbolistes, majoritàriament, i els objectius els defineix la plantilla que puguis fer. Parlar abans de confeccionar la plantilla, dels objectius d'aquesta plantilla, no té cap sentit. Podríem tirar cap a dalt o cap a baix en les previsions, però fins que la tanquem un gruix de 15 o 16 jugadors, no podem saber què estirem. Al final, un futbol ha de ser realista i amb l'escut no, només amb l'escut no es guanyen categories ni es guanyen partits, i el que depèn és dels jugadors que puguis ajuntar. Depèn dels jugadors que ajuntem, l'objectiu serà un o serà un altre.
L'arribada de Pablo Becerril és la primera decisió presa per Toni Cáceres, el nou coordinador del filial, el juvenil A i el sènior femení en substitució de Jordi Brançuela, com havia avançat Ràdio Sabadell. Ell sí que ha estat un pèl més agosarat a l'hora de marcar-se alguns objectius.
L'ex del Can Rull, Romolo Tronchoni, aposta per estabilitzar els equips capdavanters de l'Obrador Arlequinat després dels dos descensos de manera consecutiva tant del filial com del juvenil, però això sí, buscant recuperar les categories perdudes com abans, millor començant per la Primera Catalana.
Tenemos que ser un equipo que esté arriba desde el principio. El tema de la segunda catalana y este grupo 4, según la propuesta que han hecho en federación, va a ser un grupo muy difícil, va a ser un grupo que va a costar... Van a haber varios equipos con el mismo objetivo, que subir, ¿no? Supongo Mollet, Ripollet, Parets, son equipos que van a querer estar arriba, pero nosotros tenemos que ser un equipo puntero.
Sobre la confecció de la plantilla, Càceres espera convèncer alguns jugadors actuals perquè continuïn. Tot i que la joventut pot jugar en contra segona catalana, el nou coordinador té clar els futbolistes que busquen.
És un filial i el seu equipo és preparar els chavales que puedan nutrir al primer equipo y dentro de unos años, a medio plazo. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Chavales jóvenes con algún punto de veteranía, pero muy poquito, pero chavales con jóvenes, con ilusión y que van a luchar por la categoría, sin duda.
Finalment, sobre l'elecció de Pablo Becerril, la primera gran aposta de Toni Càceres al centre d'esports, l'experiència de l'ex del Mercantil, l'Avià o el Martorell, entre d'altres, ha estat un dels factors claus.
És un joven viejo entrenador. Es un joven de edad, viejo de conocimientos de la categoría, que ya ha tenido varios ascensos de preferente a Liga Nacional y alguno a División de Honor. Y bueno, y eso era lo que estábamos buscando. Eso en cuanto a juveniles, si tiene alguna experiencia en amateurs, primera y segunda catalana. En Avià, Martorell.
Tant és així que el fet d'haver entrenat juvenils uns anys enrere, Càceres creu que pot ser decisiu a l'hora de conèixer el mercat i el perfil de jugadors que entrenarà Becerril enguany al Sabadell B.
I Mireia Gómez s'ha adjudicat el Campionat d'Espanya d'Aigües Obertes a la categoria màster de més 35. La nedadora del Club Natació Sabadell es va imposar la prova dels 3 quilòmetres amb un temps de 40 minuts i 43 segons.
Al principi, la representant del club va tenir molta lluita cos a cos, va perdre la referència de la nedadora d'una altra categoria que volia seguir per fer un bon temps, però malgrat tot va marcar-se el seu ritme per acabar enduent-se el triomf a la seva categoria i ser tercera a l'absoluta. Als màsters, diu Gómez, sempre és una incògnita saber quina competència hi haurà, però al final ha pogut tornar d'Andalusia, de Sevilla concretament, amb l'or. El secret, assegura la nedadora del Sabadell, és els entrenaments.
Es tracta d'entrenar, tot i així, de dir que com jo nedava de joveneta i també nedava feia llarga distància, doncs ja la pràctica ja la tenia. L'únic és mantenir i, bueno, i amb els entrenos doncs anar intentant agafar el ritme.
El pròxim repte de Mireia Gómez serà el Campionat d'Europa, que es nedarà al setembre. De la resta de representants del club a l'estatal de llarga distància màster de Sevilla, destaca la setena plaça de Fèlix Parrilla als més 40.
I Sergi Cabanes disputa avui el tercer i definitiu partit de la fase de grups de la superfinal de la Lliga Mundial que s'està jugant a Budapest. La selecció espanyola amb l'internacional del natació Sabadell s'enfronta a l'equip teòricament més assequible.
El Kazakhstan, que ha perdut de moment els dos partits que ha jugat. Per contra, el conjunt de David Martín arriba a la cita platòric després d'haver tombat ahir la vigent campiona del món, Croàcia, als penals. A un quart de set arrencarà aquest últim partit previ a les eliminatòries directes. En joc la segona plaça del grup per tenir un creuament un pèl més fàcil demà als quarts de final d'aquesta Lliga Mundial.
D'altra banda, Alexis Rodríguez travessa problemes físics al turmell que li impedeixen entrenar amb normalitat. A l'espera de més proves mèdiques, l'atleta sabadellenc no pot forçar més del compte l'entrada del tram decisiu de la temporada.
El del Futbol Club Barcelona ha hagut de variar el calendari previst descartant la seva presència a algun que altre míting per recuperar del tot les molèsties que arrossega. L'objectiu és ser als estatals de juliol i per això buscar mètodes d'entrenament alternatius.
Faig tot el que puc, és a dir, si no puc córrer, entreno igualment, encara que potser això no és el mateix córrer que fer elíptica, però bueno, al final continuo treballant cada dia i això al final tot suma. Potser no suma tant com córrer amb impacte, però bueno, faig tot el que em deixa, així que jo dono tot el que puc i el meu cos arribarà fins on arribarà i ja està. Després dels canvis d'Espanya, lluitar pel màxim possible i ja està.
En uns dies, Alexis Rodríguez rebrà els resultats que determinaran exactament quina lesió pateix el turmell des que fa un parell de setmanes es lesionés competint a Itàlia.
I fora de la ciutat, us expliquem que avui la selecció espanyola de futbol disputa el seu segon partit al Mundial.
A partir de les 8, a Kazan, l'equip de Fernando Hierro, amb David De Gea confirmat a la titularitat, es veu les cares amb el sorprenent líder del grup, l'Iran. Abans, a les 2, d'aquí a no res, Portugal i Marroc es veuen les cares, i a les 5, l'Uruguai contra l'Aràbia Saudí. Ahir Rússia va classificar-se virtualment en guanyar 3-1 l'Egipte, que queda així gairebé eliminat, i a l'altre grup hi va haver sorpresa doble. Senegal va superar 2-1 Polònia i el Japó pel mateix marcador a Colòmbia.
I el Movistar Inter revalida el títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala per 5è any consecutiu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Nosaltres ho deixem aquí, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.